Catalunya Ràdio.
El suplement en moviment. Som el suplement de Catalunya Ràdio en aquest programa especial que comença ara mateix, dedicats al Dia Mundial de la Ràdio. Conseller Santivila, bon dia.
Molt bon dia.
Ara estem en ruta, estem anant cap a Sabadell, en aquest cas amb el conseller Santivila. El que farem, si li sembla, en aquest viatge que farem real amb cotxe, és també fer un viatge per la història de Catalunya a través de moments radiofònics. D'acord? Comencem pel primer.
La estació radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Això era la primera emissió de ràdio que es va fer a Catalunya l'any 1924, EAJ1, primera emissió que era en castellà.
Sí, efectivament, doncs la ràdio que ve de molt lluny, però també ve, precisament per aquestes raons, com en el cas de la televisió, molt vinculada doncs a una llengua determinada. Afortunadament, si en algun univers hem aconseguit guanyar i posar la llengua en termes de normalitat, és en el sector de la ràdio, i que duri.
La vam començar la història de la ràdio en castellà, perquè això era l'any 24, dictadura Primo de Rivera. Ara la ràdio en català és líder a Catalunya.
I jo crec que és el camí a imitar en altres àmbits, no?
Va, que li posaré un moment mític a la història també del nostre país.
Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana.
A vostè li agradaria tornar a escoltar això per la ràdio?
M'agradaria tornar a escoltar, efectivament, un discurs que confirmés que som un país lliure i que, per fi, ens podem autogovernar sense condicionants ni distorsions, tenint un estat a favor i no com el tenim, lamentablement, doncs sistemàticament o a la contra o absent.
La república es va veure bruscament troncada per una guerra civil espanyola.
Sabem que la victòria definitiva és segura. No ens deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugereses.
La ràdio també va ser una autèntica arma de guerra?
Sense cap mena de dubte. La ràdio i progressivament la televisió. I en aquest sentit, avui en dia tots sabem que tan important com els fets és la interpretació i el relat sobre aquests fets. I en aquest sentit, la ràdio, per la seva audàcia, per la seva velocitat, per la seva frescor, doncs és un mitjà molt important. A més, que a diferència del que passa i que ara criticàvem en relació, per exemple, a tot el que és la dinàmica de les xarxes socials, els tuits i tal, jo crec que la ràdio continua permetent, si es fa bona ràdio, ser associada a la solvència, a la garantia de veracitat, d'objectivitat.
Però és un quart poder, doncs.
Bé, avui en dia hi ha molts poders, no sé si és el quart o és el cinquè, però segur que és un poder molt important.
O sigui, els polítics teniu en compte que és un poder d'influència, diguem-ne.
Sense cap mena de dubte. Fixeu-vos que tots estem atents a com s'engega el matí.
El 1947, en plena dictadura, es va estrenar un programa mític de ràdio que encara avui en dia és molt recordat.
Consultorio de Elena Francis.
No he escoltat mai el consultori d'Elena Francis, però sí que conec molta gent, gent doncs, que són una mica més grans, que efectivament l'escoltaven, entre d'altres coses perquè té a veure amb aquest tipus de formats que efectivament feien molta companyia i a més respiraven humanitat per tot arreu.
Humanitat, però transmetent un model de societat que era la societat de l'època, una societat heteropatriarcal, amb molt de masclisme. Per sort, les coses han canviat bastant, però encara queda molta feina per fer. Recordo ara els insults homòfobs contra l'alcalde de Terrassa, el senyor Ballart.
Doncs ara que estem entrant ja al Vallès, m'agradaria repassar dos últims moments històrics a la ràdio. El primer és aquest, Soleil Serrano, Inundacions del Vallès del 62 a la SER.
Estamos saliendo ahora al vestíbulo de la calle de Caspe, de su casa de Radio Barcelona. Yo quería salir de aquí solamente para verles. Déjenme que me acerque, por favor, aparten esos cordones. Yo quiero verles y hablar con ellos. Quiero verles y hablar con ustedes y darles las gracias por su paciencia y por su generosidad. No me lo dé a mí. Por aquí, por favor. Un recibo enseguida, 1000 pesetas a este señor. Atención. Muchísimas gracias a todos. Dios les pague lo bien que se están portando.
Vostè recorda, conseller, alguna notícia com, per exemple, aquesta, que li quedés gravada a la memòria?
Bé, ara hauria de repassar una mica el meu disc dur, però sí que és veritat que quan hi ha un fet molt excepcional, tots ràpidament estem atents a la ràdio. per la seva immediatesa i per la seva capacitat d'anar-nos ajudant a interpretar els fets, perquè la informació ens arriba per tots els canals, però la veu, en aquest sentit, el testimoni directe, té una veracitat molt gran. Quan hi ha qualsevol circumstància d'aquestes tan extremes, doncs hi recorrem ràpidament.
Per acabar, li poso un altre tall històric, el comiat d'Antoni Bassas després de 14 temporades.
Aquests dies he comprovat com els oients estimen la ràdio, les veus de la ràdio, i com tots plegats estimem el país. Sovint es diu que aquest és un país petit, jo no hi estic d'acord, en termes demogràfics som un país mitjà a Europa, però la grandària dels països no només es mesura per la seva demografia o per la seva geografia. Ens estimem el país, i en aquest compromís amb el periodisme i amb Catalunya m'hi trobareu sempre. Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
A vostè hi ha veus com la de l'Antoni que se li han quedat a dins? Veus que té la memòria de grans locutors de ràdio?
L'Antoni Bassas n'és un, sense cap mena de dubte, com ho era el Puyal. Efectivament, el programa de la nit dels ignorants jo l'havia escoltat molt d'adolescent als estius, i per tant també era un programa que m'acompanyava molt.
En fi, l'època del Carles Cuní,
Sí, exacte, l'època del Carles Cuní, efectivament.